Ante nuestro micrófono, el excelentísimo señor Barón de Viver, alcalde de Barcelona.
Excelentísimos señores, señora, señores, amigos todos. Ante todo, debo presentar a ustedes mis excusas por haberse demorado un acto que tanto me honra y enaltece, debido a una dolencia que me retuvo cautivo algún tiempo y que hoy felizmente está superada.
Aviat farà 100 anys d'aquesta gravació, una de les més antigues que es conserven. Data del 14 de novembre de 1924, dia en què es va inaugurar Ràdio Barcelona, coneguda aleshores com EAJ1, l'emissora més antiga d'Espanya, i la veu que escoltàvem era la del seu inici, la Maria Sabater, la primera locutora de l'emissora.
Aquest mes de novembre estarem a només 5 anys de la celebració del centenari de l'arribada de la ràdio a Catalunya. Gairebé 100 anys després, en els darrers EGM, ha quedat demostrat que la ràdio en català viu un bon estat de salut en prop d'un 1,5 milió d'oients, i això és gràcies a la nombrosa oferta tant a nivell generalista com local que es compten per centenars.
La paradoxa és que encara no existeixi un museu dedicat a la ràdio a Catalunya. Precisament avui dilluns s'han complert 24 anys des que es va fer oficial la petició del Museu de la Ràdio, de la creació d'un museu. Va ser a Sant Celoni el 22 d'abril del 95 i l'ha fet el protagonista d'aquesta nit. Amb ell despleguem el mapa de més.
Parlem de Sintoniqui, periodista radiofònic i director del programa L'Altra Ràdio a Ràdio 4, un espai dedicat a la cultura audiovisual que s'emet des de fa gairebé 40 anys. A més, és professor en diferents universitats catalanes i ha publicat llibres com Cronologia dels primers 15 anys de l'audiovisual a internet i la ràdio en català a l'estranger.
Cinto, ens preguntem, 24 anys més tard, com està aquest projecte?
Doncs mira, el tema és que 10 anys després, que ja era el 2005, sí que el programa va aconseguir que la col·lecció d'equips antics de ràdio d'en Joan Julià, doncs el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, que té la seva seu magnífica a la ciutat de Terrassa, doncs aquest museu adquirís aquesta col·lecció d'equips antics. Van fer una exposició l'any 2005 en aquell museu que es deia Mira't la Ràdio. Vàrem aleshores tornar a fer la petició explícita, en aquest cas en el qui era el director del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, el senyor Casanelles, que seria molt interessant que aquell Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya obrís precisament allà un museu dedicat a l'univers audiovisual. Semblava que era factible, però malauradament finalment les decisions polítiques, el possible pressupost que s'hagués hagut de destinar per una ampliació d'aquell museu, doncs no va ser possible, i per tant aquella idea no va tenir continuïtat. I això ens va portar justament en l'any passat, no l'últim febrer, sinó el febrer de l'any passat, juntament amb l'Albert Maia del Cocodril Club, l'altra ràdio de Ràdio 4, que ja des del 95 ho estava demanant, el que varen fer a l'Ateneu Barcelonès va ser la presentació del manifest en favor de la creació d'un museu de la ràdio, i específicament en aquest cas ja ho demanàvem a la ciutat de Barcelona. Un manifest que es va lliurar a la tinenta d'alcaldessa, la senyora Laia Ortiz de l'Ajuntament de Barcelona, que molt amablement també va assistir en aquest acte, fent aleshores la petició de que una ciutat com Barcelona mereixeria tenir un espai museístic d'aquesta mena.
Tot i això, de moment no és una realitat aquest museu de la ràdio, perquè falta el lloc, falta un suport institucional més ferm. Per què encara no podem parlar d'una realitat?
Doncs mira, nosaltres ara, en el moment que estem parlant, després d'un any i mesos d'haver fet la presentació d'aquest manifest, hem aconseguit ja superar les 500 adhesions, que això és una xifra significativa, i el principal problema, com tu molt bé deies, és de que no s'ha pogut aconseguir que allò que semblava que podia ser doncs una col·lecció estable, amb una visió d'un museu modern, dinàmic, amb fragments sonors, d'utilitat pública, amb servei a la gent, diguem-ne, jove, que pot també conèixer més a fons el llenguatge sonor, específicament el llenguatge audiovisual, que podia ser el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, no? El 2005, quan semblava que allò, a lo millor, podia ser una realitat perquè tenen el patrimoni arqueològic, fins ara no hem aconseguit que hi hagués algun espai, algun indret, doncs, que hi hagués aquest museu, no? Altres companys, com per exemple el Daniel Condamines, que també dona suport a aquesta iniciativa, també ho han intentat i tampoc, diguem-ne, se n'ha pogut sortir, no? En salta alguna institució qui pogués, diguem-ne, òbviament, abocar, doncs, en aquest cas, el finançament necessari per poder crear un bon museu de la ràdio i també, evidentment, si es volgués anar una mica més enllà del propi audiovisual.
En paraules de Sintoniki, el futur museu de la ràdio ha de tenir tres grans potes: la història del mitjà i de la societat a través del mitjà i de la publicitat radiofònica, la formació i divulgació del llenguatge sonor i el patrimoni sonor.
I Sinto, quina finalitat ha de tenir el museu de la ràdio?
Ha de tenir una clara utilitat de servei públic, ha de ser un espai d'utilitat per divulgar llenguatge sonor, per poder-lo fer practicar, perquè les persones tinguin, diguem-ne, més cultura audiovisual i fins i tot puguin ser més crítiques a l'hora de consumir els mitjans audiovisuals, no? Ara que està tan de moda el món del podcast, hi ha eines que qualsevol persona pot, diguem-ne, crear les seves peces, estar a l'abast de qualsevol persona, aspectes que abans només podien fer els professionals del mitjà. També recuperació d'aquest patrimoni sonor, que si no existeix un espai d'aquesta mena, doncs, evidentment, acabarà perdent-se, no? I seria, evidentment, una llàstima que així fos.
Aquesta tasca de promoure, incentivar i mobilitzar en favor de que es creï un museu de la ràdio a Catalunya, no la fa sol, no, Sinto?
Evidentment que no, però hi ha un col·lectiu també de promotors i promotores, no? Hi ha el Daniel Condamines, l'Ester Moles de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya i, com dèiem abans, el manifest que el programa de l'altra ràdio va presentar a l'Ateneu Barcelonès el vam fer conjuntament amb el Cocodril Club de l'Albert Malla. I si em permets el suggeriment en aquesta secció, doncs el proper programa podríeu contactar amb l'Albert Malla, un magnífic home de ràdio, amb el Cocodril Club i amb una iniciativa voluntària que fa extraordinària, que es diu Una vida de ràdio, que té més de 125 capítols d'una hora i 20 minuts fets de manera desinteressada, on ell parla no només de la seva experiència professional, sinó que recupera quantitat d'enregistraments d'emissores de Catalunya de tota mena i fa una feina magnífica, no?
I tant, doncs parlarem amb l'Albert demà mateix, si podem. Ja per acabar, Sinto, tu que ets un home de ràdio al capdavant del programa L'Altra Ràdio, Ràdio 4, què diries als oients de la Nit dels Ignorants, que molts d'ells, doncs, fa 30 anys, 31 anys que escolten aquest programa, La Nit dels Ignorants?
Jo els diria que ho segueixin fent, això d'entrada, no? L'estimació per un programa que fa tants anys que t'acompanya, a més, La Nit dels Ignorants és un programa diari, nosaltres som un programa setmanal, no? Però aquesta lligam, aquest vincle que s'estableix entre l'audiència i les persones que fan el programa, no té preu, no? Aquest sentiment de familiaritat, aquesta qüestió, aquesta comunicació, la utilitat que té un programa com el vostre, doncs, evidentment, això no té preu, va molt més enllà a vegades que fins i tot les relacions personals que podem establir, no? Aquesta és autènticament la màgia d'aquest mitjà de comunicació, no?
Gràcies, Sinto, per les teves paraules i esperem poder parlar properament i ja dir que el Museu de la Ràdio a Catalunya és una realitat i no una hipòtesi.
Tant de bo que així sigui, qualsevol persona que vulgui expressar l'adhesió, altraradio.cat, trobareu doncs l'enllaç, ens deixeu doncs la vostra adhesió i anirem sumant, esperem, doncs, adhesions. Gràcies per la trucada i, com jo dic sempre, sobretot, molt bona ràdio.
I tant, Sinto, un plaer d'escoltar-te i alhora destacar aquest voluntariat que fa el Sinto, l'Ester Moles o l'Albert Malla. L'ambició d'aquest Museu de la Ràdio és prou gran i per això demà dedicarem un segon i últim capítol a aquest altre periodista de referència, l'Albert Malla, per parlar específicament d'una d'aquestes potes del que hauria de ser el futur Museu de la Ràdio amb la recuperació d'arxius sonors. Albert Malla, sabeu que és un altre històric de la ràdio, molt popular com a director i presentador d'un espai amb solera com és el Cocodril Club, que repassa la història del pop-rock dels anys 60, 70, 80 i 90.
A propòsit, totes aquelles persones que vulguin adherir-se al manifest en favor de la creació d'un museu de la ràdio poden visitar la pàgina web altraradio.cat. Allà trobaran informació i s'hi podran adherir. Amb el testimoni de Sintoniki tanquem el mapa d'amics d'avui.